COPE Vinaroz.
101.6 FM.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, i acompanyats per Poli Hernández, aquí al control, estem disposats a donar-los molta informació en aquest dia, a les portes ja de la Setmana Santa.
Setmana Santa és a tocar, certament, i aquest proper cap de setmana, més en concret el diumenge, s'inicien, doncs, litúrgicament tot un seguit d'actes per commemorar, per acompanyar, en aquest cas, la passió i la mort del Senyor. I certament que aquesta litúrgia, la litúrgia de, des del diumenge de Rams, del proper diumenge, fins passant per la missa crismal, que també alguna cosa direm, i també, lògicament, el dijous, divendres, dissabte i diumenge sant, està carregat de molts de símbols litúrgics que, en definitiva, el que volen és fer viure, en aquest cas, a l'home, no?, a cadascun de nosaltres, aquesta transcendència que certament envolta tots aquests dies. Mossèn Pasqual, que sempre ens ha acompanyat, i també mossèn Joan Guerola, en donant-nos alguna, en un poc de llum, no?, d'interpretar, de viure un poc millor tots els diferents elements que intervindran en la litúrgia, no només d'aquest dia, sinó d'altres vegades, avui també ens acompanya per intentar ajudar-nos a viure aquesta Setmana Santa que estem a les portes de començar. Mossèn Pasqual, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, mossèn Tomàs.
Certament que la Setmana Santa ve sempre carregada de moltes, de molts de símbols, de molts de rites, no? I darrere de cada símbol, de cada rite, de cada celebració, doncs hi ha que dir que s'amaga una forma d'intentar fer entrar, en este cas el creient, en aquesta transcendència de la passió, de la mort i de la Senyor, de la resurrecció del Senyor. Comencem explicant un poc el diumenge de Rams, mossèn Pasqual, quins elements intervenen, perquè hi ha palmes, hi ha rams, hi ha oliveres, hi ha una processó, hi ha una benedicció i hi ha la lectura de la passió. Explica'ns en tots aquests rites què és el que podem viure.
Molt bé, pel diumenge de Rams, com ho diu el mateix, és la porta de la Setmana Santa i recordem l'entrada de Jesús a Jerusalem. Els actes, la celebració litúrgica, els actes principals, primer que tot és trobar-nos a un lloc diferent de l'església, poder ser, per anar tots en processó cap a l'església. No hem d'oblidar que és un diumenge de Rams, diumenge. Tot i ser dins de la Quaresma i Setmana Santa, diumenge. No hem d'oblidar, diumenge de Resurrecció. No hem d'oblidar-ho per a res. Pues el primer acte que tenim és convocar-nos a un lloc diferent de la Iglesia, i després d'allí se fa la bendició de les palmes, estem recordant l'entrada de Jesús, després de que es beneix se fa la lectura de l'Evangeli que mos situa, mos ambienta en la celebració que estem fent, i després ve que és important, a vegades no hi podem donar importància, la processó cap a l'Església, cantant. Cantant el que bonament poguéssim de cada himne, recordar l'entrada de Jesús a Jerusalem com els xiquets, ara ben cantant en les palmes i estenent alfombres i pel camí. És a dir, per entendre-nos, és com l'alegria.
En mediodia, El Espejo.
COPE, estar informado.
Com si fos la Setmana Santa al revés. Comencem per l'alegria, que no hem d'oblidar que diumenge, la processó d'alegria, Crist. I després, quan arribem a l'església, la lectura, com diem, de la passió. La passió ja ens ambienta que se m'entrania a dins a la Setmana Santa. La lectura de la passió de Jesucrist, que aquest any serà, estem a l'any C, serà la de Sant Lluc, cada any llegim una, la Sant Mateu, la ve Sant Marc i la fe que estem en guany, Sant Lluc. Llavors ja ens posa en aquest ambient ja de Setmana Santa. Però no hem d'oblidar l'alegria de la processó, les palmes, els rams, he de cantar els xiquets hebreus anaven cantant, i està d'alegria. I, però està d'alegria que ens porta, de què ve està d'alegria? De la passió que és, la lectura de la passió que ens entén ja la Setmana Santa. I després ja ve ja la missa ja normal. Això ja ens ajuda a viure la Setmana Santa, però sense oblidar la Setmana Santa, no hem d'oblidar que la resurrecció, però no hi ha resurrecció sense la mort, sense la passió i mort. I això és l'ajuda la que té el domenatge de Ram. És centrada entrar en Jesús cap a Jerusalem, entre la processó. Tots els domenatges, cada un va cap a l'església, però aquest dia intentem anar tots junts des d'un lloc diferent. És el que fem tots els domenatges, doncs ho farem en processó, anar tots cantant i joiosos cap a l'església edifici i allí continua la celebració. Haver escoltat l'evangeli de l'entrada de Jesús a Jerusalem i així ens ambienta. Mm. Això és, diem-li, les característiques que té litúrgicament el diumenge de Rams.
Mm-hmm. Després hi ha una segona celebració que possiblement és més discreta perquè potser la gent dels pobles doncs, no ho sap, però que també està lligada dintre de la Setmana Santa, en aquest cas és el dimarts sant, i en llocs on és el dilluns o el dimecres sant, que és la missa crismal. La missa crismal podem dir que és la gran desconeguda per a molts dels oients, no? Però que certament, que Déu-n'hi-do, en la missa crismal quantes coses passen, no, mossèn Pasqual? Oh,
certament la missa crismal és, sí, que la fem nosaltres, la fem en dimarts, que es poden fer. No estan dins de la Setmana Santa, està col·locada en dijous de matí, però per raó pastoral se poden passar un altre dia, com ho fem nosaltres, però la missa crismal diu una paraula. És la missa per la qual el bisbe consagra l'oli del crisma, que serveix per a les ordenacions, les confirmacions, els batejos. Perquè a vegades diem, quan a una confirmació que físicament no està bé de fer, l'obisbe no ha vingut en aquesta confirmació. Com que no? L'obisbe sempre és present en la consagració del crisma, perquè el bisbe sempre és l'únic que pot consagrar el crisma. I se beneixen els olis dels malalts i dels catecúmens. Després, de fa uns anys, el papa Pau VI va voler la voluntat molt acertada de que dins d'aquesta missa se fes la renovació de les ordenacions sacerdotals, la renovació del ministeri sacerdotal. I també molt bonica, que està dins d'aquest àmbit, en tot el presbiteri, l'obisbe, ell, pregant, de novem nato, les promeses sacerdotals, se prega pel bisbe, se prega per la comunitat. És una eucaristia molt important. El dia, un dia vostè, Mossèn Tomàs, molt desconegut, el dia de cada dia, però que és, en quant a la vitalitat de la comunitat, és molt important, perquè és consagració del crisma, l'edició dels olis i la renovació de les promeses, sacerdotals. I aquesta unitat fa que la perseverància del ministeri dins de l'Església. El bisbe en la consagració del crisma, perquè el dels malalts el podem venir nato si és necessari, urgent, el catecumen si no hi ha fem imposició de mans, però el crisma ha de ser sempre consagrat. Per exemple, consagrat, no venit, consagrat. Això s'ha de tenir un lloc de respecte, no qualsevol lloc de la sacristia, com el Santíssim no tenim a qualsevol lloc, perquè és consagrat. I la consagració és el baptisme, confirmació, ordenació sacerdotal, ordenació episcopal, consagració dels edificis de la Iglesia. I aquest és el moment de com la Iglesia va progressant en número i en santedat.
Això certament succeeix, en aquest cas aquí serà el dimarts sant, en altres llocs
el dimarts sant,
però en la missa crismal. I passem ja a pròpiament el que s'anomena Triduum Pasqual, que comença a la tarda, no?, del dijous sant. En què consisteix aquesta tarda?
És a dir, el Triduum Pasqual, és divendres sant, dissabte sant i diumenge de Pasqua. El dijous sant, per la tarda, llavors el que és és un, perquè entengui la nostra nomenclatura, és com si fos unes primeres vespres, que en l'Eucaristia recordem i actualitzem sacramentalment les realitats, que és la institució del sacerdoci, la institució de l'Eucaristia i el sacrament de la mort. I per això és que és, si torno a repetir, com el diumenge de Rams, és la Setmana Santa, altre cop, com diguéssim, altra vegada comencem, per una Eucaristia, una missa. No la més important. La més important de la missa és la vella pasqual. Però és important en quan és este record d'actualització de institució de l'Eucaristia, del ministeri sacerdotal i del manament de la mort. I després, com a prolongació, se porta Jesús al sagrari o al lloc d'adoració, fins a mitjan nit, en aquest sentit de donar-li gràcies i ens servirà per a la comunió del divendres. Perquè divendres i dissabte sant, doncs ja ho parlarem, no se celebra missa. Per això és el dijous sant, després de la missa se troben els mantels de l'altar, perquè hi haurà missa fins a la vella, a la vella pasqual. Mm. I és sempre ese fin, en ese fin, viure esta Pasqua per tindre força per a la creu, per a la sepultura i per a la sacra ressuscitat.
Mm-hmm. Dijous sant, certament, hi ha una continuació, no?, després en el Santíssim, no?, que es deixa el monument, no?
Se deixa el monument, allò de la reserva, que se té hasta mitjans, però on sigui. Això és que Corpus ha de com m'han hagut de canviar, perquè això el Corpus se feia en dijous, perquè com en dijous sant ja tenim el divendres, poguéssim prolongar la diversió eucarística en dijous, el dia de Corpus. Ha de passar el diumenge, però la raó és aquesta. Dijous de Corpus era per el dijous sant, i després ja ve el divendres sant la creu, i ara, com aquí diu, ja no estem tant per a mirar el sagrat, i patim una paraula que ens entenguéssim.
Exacte, exacte. I llavors ja passem al divendres sant.
El divendres sant, que és el primer dia del Triduo, és el dia de la mort del Crist en la creu. I sant. Actes, los actes d'Himni Piadors, que els actes piadors són l'exercici de Via Crucis, un acte molt bonic i molt del poble, de religiositat popular. I després hi ha la celebració, que no han dit que no hi ha missa. Divendres sant i dissabte sant no hi ha missa. El divendres sant és la celebració de la mort del Senyor, que consisteix en la lectura de la paraula de Déu, que fa la lectura sempre de la passió de Sant Joan, sempre. L'Església, des que van estructurar la Setmana Santa com la tenim, i ha de segles, sempre el dijous sant ha ficat el de Sant Joan, perquè Sant Joan no és evangelista de feixes i sang, sinó és que Crist, la batalla de la creu, és el rei. Això és victoriós. Això s'aguarda el divendres sant tots els anys, la passió de Sant Joan. Després, un segon moment, tenim la pregària dels fidels, que seria molt llarga, i molt llarga, vol dir 10 punts, i com se diu la romana, que hi ha una introducció i una oració demanant per totes les necessitats de tota la humanitat en aquest moment, en què estem celebrant la mort del Senyor. Uh-huh. Primer hem dit la paraula, segon l'estregària universal. Un tercer moment abans és l'ausentació que diu de la creu. O bé anant a la destapant, o bé entrar en processó, i mireu l'arbre de la creu, que fou clavat a la salvació del món. Mira, Crist clavat a la creu. El primer moment, en què ve el moment de l'adoració, és el moment de l'adoració de la creu, i després ja diem com un quart moment, bé, el qual ja seria la comunió. La comunió és comunió que ho tenim reservat al sagrari, vam deixar-ho dir al sagrari o al lloc de l'adoració. Anem a buscar el Santíssim i aquell dia pues, no tenim missa, però tenim comunió perquè poguéssim mirar. En veritat és la creu, el clavat a la creu. La creu no tant, el clavat a la creu, però aquest clavat a la creu sabem que és el ressuscitat, perquè nosaltres en canvi de passar per la creu per a ressuscitar. I així la comunió és això, és a dir, sé quin és el final, però jo encara no estic al final, que és ressuscitat, sinó que jo he de passar encara per la mort, de la mort al pecat, de la mort a tot. Això tot és important, la celebració del sagrament de la penitència o de la confessió, he de passar per la mort al pecat, per anar ressuscitat. I això és litúrgicament la celebració del divendres amb paraula de Déu, pregària dels finals, després l'ostentació de la creu i, per últim, hi ha la comunió.
I ja passem al que seria el dissabte, que el dissabte podem definir-lo com a dia de silenci i de glòria, no?
Molt bé. El dissabte és el dia de silenci. La Iglesia aquest dia solament té litúrgia de les hores. No té ni cap litúrgica en quant a litúrgia de les hores. No té cap celebració. El dissabte sant és el moment del silenci, el moment també de religiositat popular i juntament amb Maria, esperant el ressuscitat, aquest dia de silenci, i juntament amb Maria, esperant el ressuscitat, el dissabte sant, que és el segon dia. Primer mort, segon sepultura, i abans veia la vella pasqual. I pasqua, La vella pasqual, que no crec que la vella pasqual s'ha de causar dissabte per aclarir-nos de tot això, però sabem que en el calendari cristià, quan se fa fos el dissabte i el diumenge. I sí, en el calendari romà.
Sí.
Perquè si no compliríem el del credo, perquè diu que el tercer dia va ressuscitar. Per tant, ressuscita a la foscor ja del dissabte. Va tenir la vella pasqual, i la vella pasqual és, diguem-li, la missa per antonomàstia de tot l'any. El pare de la Iglesia diu el diumenge de Pasqua, que la vella pasqual, fa diumenge cristià tots els altres diumenges. Mm-hmm. Llavors la vella pasqual és una missa, entre cometes, llarga, per entendre-nos. En què vol dir llarga? Comencem en la benedicció del foc i del ciri pasqual. Claro, quan això se va fent hi havia llum elèctrica com ara. I per això la bendició del foc i de la llum i de la cantata, veuremos. Després se va fer o sigui pasqual que ressuscita, però primer el foc i però veuremos. I després ve ja la bendició del foc, l'encesa del ciri pasqual, i després entra a l'església edifici i ja en la llum del ciri pasqual. Igual com ha mentat en la creu, tres vegades on miro la creu, ara aquí ressuscitat tres vegades, llum de Crist. Després comença una gran festa de la Pasqua.
Hem de posar punt i final perquè se'ns ha esgotat el temps i certament que ha sigut, jo crec que molt catequètic, tot este repàs que hem fet aquí al que és el Tridu Pasqual. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, mossèn Pasqual, i esperant i pregant de que poguéssim viure, no?, tot això que hem explicat, perquè certament que tenim tota la setmana per endavant. Gràcies, mossèn Pasqual, una vegada més.
Moltes gràcies, mossèn Tomàs, a la vostra disposició.
Bona tarda. I posem el punt i final escoltant les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bona tarda i fins diumenge, si Déu vol.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Els evangelistes Mateu i Marc ens han transmès una única paraula de Jesús en la creu. Es tracta del crit esquinçador de qui experimenta el que significa sentir-se abandonat per Déu, amb el qual comença el Salm 22, que és una oració de súplica confiada d'algú que es troba en una situació de sofriment extrem. Una exclamació de mort i de glòria. Un crit d'amor a Déu en el moment del dolor. Déu meu, Déu meu, per què m'heu abandonat? Els evangelistes no han fet res per suavitzar el dramatisme d'aquest moment. Al sofriment físic per les tortures que ha patit, cal afegir el sofriment moral de qui se sent sol i desemparat. Jesús ha sigut menyspreat i abandonat pel seu poble. També els seus deixebles el van abandonar en el moment de la passió. L'evangelista Mateu especifica que tots el van abandonar. L'ha abandonat també Déu? Això és el que semblen suggerir-li els grans sacerdots i els escribes que es dirigeixen a ell en to burlesc dient-li: ha confiat en Déu, que l'allibere ara si tant se l'estima. Ell que va dir: soc fill de Déu. En l'abandó dels seus arriba a viure el que experimenta algú que se sent abandonat per Déu. Estem davant el major sofriment humà que podem imaginar, perquè quan algú pensa que Déu l'ha abandonat, perd ja tota esperança. Aquest crit és la màxima expressió de la solidaritat de Crist amb la humanitat sofrent. No hi ha cap sofriment autènticament humà que ell no hagi experimentat en el seu propi cos. Ha passat la prova del dolor per a poder auxiliar els qui ara passen per ella. Havia de ser un gran sacerdot provat en tot en el sofriment com nosaltres per a poder així compadir-se de nosaltres. D'aquesta manera podem acostar-nos a ell amb tota confiança. Aquest crit mostra que la creu va ser per a Crist el moment de la gran tentació. Les tentacions messiàniques que va experimentar al començament del seu ministeri reapareixen amb tota la seva força. Salva't a tu mateix i baixa de la creu. Ell que va salvar-ne d'altres, a si mateix no es pot salvar. El Messies, el rei d'Israel, que baixa ara de la creu perquè ho vegem i creguem. En el moment de l'abandó de Déu, en l'hora de l'última i definitiva tentació, l'evangelista Lluc posa en boca de Jesús l'última paraula, que és la resposta de Jesús als qui l'escarneixen: Pare, a les teues mans confio el meu esperit. Són les paraules del Salm 31, l'oració confiada de qui en la persecució i en el sofriment s'acull a Déu perquè el deslliure dels seus enemics. Però Jesús ha modificat les paraules del salmista. El Déu lleial del Salm ens transforma en els seus llavis en el Pare. L'expressió d'extrem abandó de Mateu i Marc s'ha convertit més explícitament en una pregària confiada, en una manifestació de la seguretat que Jesús té que el Pare el lliurarà, en una ofrena de si mateix a Déu que el porta a abandonar-se a les seues mans. Jesús ha superat la gran tentació, ha confiat en Déu, ha convertit la creu en l'ofrena de si mateix al Pare en l'esperit etern. Per això va ser escoltat en la seva angoixa i per la seva resurrecció s'ha convertit en causa de salvació per als qui creuen en ell. Amb la meva benedicció, que passeu una bona Setmana Santa.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.